El Cafè de Punt 7 Ràdio, amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Bona nit, què tal? Com esteu? Aquí comença el Cafè de Punt 7 Ràdio i, com sempre, amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio. En el programa d'avui parlarem de territori, medi ambient, ecologisme i sostenibilitat. I per fer-ho parlarem menys nosaltres, i crec que això farà que el programa millori, i sobretot deixarem que ho faci la gent que domina sobre el tema. Així que avui ho tenim tot per tenir un programa molt interessant. Però tot i que no parlarem gaire nosaltres, abans que res saludem els nostres col·laboradors habituals que òbviament sí que han vingut. Avui qui tinc a la meva esquerra és en Jordi Arbat. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, què tal?
Com estàs, Jordi?
Bé, bé, bé.
Doncs, escolta, tu què ens portes pel programa d'avui?
Jo avui us porto una... farem una petita entrevista a un dels membres de la plataforma No a la Matselva, que... amb el qual intentarem parlar una mica de quina és la situació actual del ramat concret de la Mat, i la Mat és una línia que comprèn molts trams, i un d'ells és el de entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes, i ell, doncs, intentarem que ens aclareixi una mica en quina situació es troba tot plegat i com està avançant, doncs, la lluita territorial que tenen, perquè és una línia que ha estat majoritàriament no, rebutjada pel territori per on passa.
Doncs tinc moltes ganes de conèixer quina és la situació en el territori. A més, Santa Coloma Farners, que està aquí al costat de Sant Celoni.
Exacte.
I també anem a saludar en Jordi Pasqual. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, eh?
Escolta, tu què ens portes pel programa avui?
Doncs, de fet, avui tots porteu entrevista i jo, per una qüestió d'agenda del possible entrevistat i meua, no pot ser entrevista, però el que he fet ha sigut recuperar un treball que vaig fer fa 3 anys o així per a parlar d'un conflicte ambiental que sí que ens queda una miqueta més lluny, tampoc tant, però una miqueta més lluny, que està entre Cerdanyola i Sant Cugat, un lloc que es diu Centre Direccional i que, entre altres coses, té moltíssims abocadors que han generat problemes tant de perspectiva urbanística com ambiental. En fi, ja veureu que és una cosa una miqueta complexa.
Doncs, Jordi, deixa'm dir-te que Cerdanyola i Sant Cugat per mi no estan gaire lluny de Sant Celoni i que, a més, com que a Cerdanyola tots els joves de Sant Celoni d'una manera o altra hi acabem passant algun moment o altre, també ens interessa molt conèixer la realitat del Centre Direccional.
Tot està a prop de Sant Celoni, trobo, eh?
Sí, sí. Tot.
Està allà.
Sant Celoni és el centre
és el
de
centre.
Catalunya.
S'obre sol, eh? Després de Ripoll.
Oi que sí, Marçal Illa, bona nit.
Bona nit, Pol.
Com estàs?
Estic molt bé, no penso confirmar-te el que acabes de dir,
oi.
Però comparteixo el teu ànim.
Oi.
En tot cas, Marçal, jo no t'he preguntat si comparties el que estava dient o no, però el que sí que et pregunto és què portem al programa avui.
Mira, avui ens visitarà Carles Lomeres, president de la Coordinadora per la Salvaguarda del Baix Montseny, un col·lectiu ecologista en lluita per la defensa del territori, que és el Montseny en si, no? La muntanya i tota la seva diversitat biològica i territorial. I ell ens explicarà millor una mica quina és la tasca que fan i quines lluites han dut a terme i segueixen duent a terme actualment.
Doncs segur que serà una entrevista molt interessant amb en Carles Lomeres, amb el president de la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny. I en aquest cas sí que no farem la broma perquè directament el Montseny és casa nostra i segur que serà d'interès per tota la gent de Sant Celoni. Així que em sembla que no cal que allarguem més aquesta presentació i comencem. El Montseny és un dels llocs més estimats per la majoria de gent de Sant Celoni i com a espai que ens apreciem és responsabilitat nostra preservar-lo. Una de les entitats que vetlla perquè això sigui així és la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny. Per això, per conèixer l'estat del Parc Natural i la tasca de la Coordinadora, avui ens acompanya al cafè en Carles Lomeres, president de la Salvaguarda. Bona nit, Carles.
Bona nit.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, a punt per disparar.
Doncs, si et sembla, ja que tens ganes d'esperar, comencem parlant del que en els últims mesos i potser anys ha estat la principal reivindicació de la Salvaguarda, que és l'aturada del projecte d'asfaltatge d'un tram de carretera que va entre les Illes i Sant Marçal, al massís del Montseny. Si no m'equivoco, un dels vostres principals arguments per demanar que s'aturi el projecte és que l'asfaltatge atacaria el cor del parc natural i afavoriria interessos privats. És així, això, oi?
Sí, sí. Si més no, aquests són dos dels arguments, sí, efectivament. Es tracta d'un projecte que va néixer de la iniciativa de l'alcalde de Montseny, que jo diria que es va iniciar ja fa ben bé 9 o 10 anys, amb l'asfaltatge d'un primer tram d'aquesta pista, que va des de la carretera de Collformic fins al Camping de les Illes, que ja va ser força irregular, però que es va fer de tal manera que nosaltres pràcticament no hi vam poder intervenir ni dir la nostra, ni... Jo diria que la major part del territori ni s'inventarà que s'havia fet fins que va estar fet, no? Per la segona part, la cosa va anar diferent. I aquí, a partir del 2009-2010, vam començar a tenir les primeres notícies de que hi havia aquest projecte i a partir d'aquest mateix moment nosaltres ja vam començar a parlar del tema, primer fent uns estudis previs de què significaria l'execució d'aquest projecte, estudis que van sortir publicats a la Sitja del Llop, i a posterior d'això es va començar a rebre ja informació de que efectivament hi havia un projecte bastant acabat, que hi havia un informe, el famós informe preceptiu que ha de fer el Parc Natural, l'Oficina del Parc Natural, o sigui, els serveis tècnics del parc, cada vegada que hi ha una obra dintre d'un municipi que queda dintre del territori del Parc Natural, teòricament han d'emetre un informe sobre aquest projecte dient els inconvenients, els problemes que pot generar i si estan d'acord o no estan d'acord. Bé, en el 2011, si no vaig errat, la direcció del Parc Natural del Montseny va emetre un informe favorable a aquesta carretera, tot i que hi havia, si sí, l'informe constava de 12 pàgines, per entendre'ns, perquè és així, realment, físicament és així, les 9 primeres pàgines estaven destinades a explicar tots els problemes que podia generar aquesta carretera, que n'eren molts. Evidentment era un informe tècnic, fet per un tècnic, en aquest cas un biòleg, que sabia de què parlava, i per tant exposava tots els problemes que això generaria. Finalment, aquest informe s'acabava amb unes declaracions finals que ja no eren les del tècnic, evidentment, sinó les d'un polític. En aquest cas, l'anterior director de Parcs Naturals de la zona nord de Catalunya, en Jordi Soler Insa, que penso que en aquests moments ja és jubilat, en el qual deia que, malgrat tots aquests inconvenients, ells veien que la carretera es podia fer i, per tant, hi donaven el vistiplau. Això, com dic, va ser el 2011. A posteriori d'això va haver una concessió dins del pla del PUOSC, del Pla Unificat de Serveis i Obres de Catalunya, uns diners que es dedicarien en aquesta obra, cosa que també li va donar una certa publicitat, perquè si no aquestes coses van quedant somortes i no se n'entera ningú fins que estan fetes. I a partir d'aquí nosaltres ja ens vam posar en marxa, vam començar a remenar tota la informació de la que disposàvem, a demanar informació oficial a la Diputació, a demanar informació oficial a l'Ajuntament, a demanar el projecte a l'Ajuntament, i un cop ho vam tenir analitzat, evidentment vam veure que allò no podia anar de cap manera. A més, hi havia un problema fonamental, que és el mateix problema al qual em referiré després quan parlem del Pla Especial. I és que l'administració s'havia saltat la pròpia normativa legal que afecta aquests espais protegits, sigui Parc Natural, Xarxa Natura 2000, PEIN, etc. I en aquest cas concret estava afectat per la llei 12 del 2013, si no vaig errat, que és la llei d'avaluació d'impacte ambiental, que afectava de ple aquest projecte. Això s'ho va saltar la direcció del parc quan va emetre el seu informe favorable, i ningú li va dir a aquest bon home, el promotor del projecte, que si feia això estava incomplint la legalitat vigent. Per tant, què va passar? Que el 2013 aquest ajuntament va licitar i va aprovar l'obra a nom d'una empresa, que en aquest cas, si no recordo malament, era Construccions Deumal, i li va adjudicar aquesta obra per un valor de 339.000 euros, si no vaig errat. Ja ha passat temps i les dades també s'obliden. A partir d'aquí ja només quedava començar l'obra, i malgrat que la pròpia administració, en aquest cas el parc, havia establert una moratòria per poder fer aquestes obres durant un període de l'any, que va des del 1 de març fins al 30 de juny, malgrat aquesta norma que ells mateixos havien especificat en el famós informe que he al·ludit abans, van signar un acte per poder començar l'obra el mes d'abril. I, de fet, l'obra es va arribar a començar el dia 29 d'abril de 2014, entrant les màquines i començant a remoure uns pedrots immensos que hi havia allà, sota el pretext de que eren un perill, no se sap per què, perquè, clar, si no hi ha obres, no hi ha perill tampoc de que passi res. Però el cas és que les màquines van entrar. Això va ser justament dos dies després de la manifestació, la primera manifestació, diguem-ne, grossa, que hi va haver aquí a Sant Celoni, en protesta precisament contra aquesta carretera. Paral·lelament, hi va haver un altre procediment, que és el que la queixa que van presentar a Territori i, per una altra banda, també al síndic de Greuges, que va intervenir immediatament escrivint a l'alcalde i posant-lo al dia, no? Dient-li que si sabia que s'havia saltat la llei i que havia de passar tota una sèrie de procediments i que l'únic que podia autoritzar això era, en aquest cas, la Generalitat a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Perquè, Carles, ara tu ens ho estaves apuntant, hi ha hagut diferents veus dins de les administracions que han alertat del procediment que s'estava seguint a l'hora de presentar el projecte i de realitzar les obres. Per exemple, com ens apuntaves, el síndic de Greuges, de fet, recentment s'ha mostrat en contra d'aquesta carretera, va dir que hi havia altres prioritats dins el parc natural, i inclús també el Consell de Protecció de la Natura de la Generalitat defensar una certa precarietat en l'estudi d'impacte ambiental. Llavors, jo, des del meu desconeixement, el que em pregunto és, ostres, si el Consell de Protecció de la Natura de la Generalitat diu que hi ha certa precarietat en l'estudi d'impacte ambiental, no s'hauria de potser ser més meticulós a l'hora d'elaborar aquest estudi? Perquè al cap i a la fi estem parlant d'un tram de carretera que s'asfaltaria dins del que seria el cor del parc natural, la zona de màxima protecció.
Efectivament, així és. A veure, per aclarir-nos, és a dir, de fet, l'informe del Consell de Protecció de la Natura, que no tinc ara aquí còpia, però que ja us el remetré si el voleu, és més dur amb l'estudi d'impacte ambiental.
Tant, de fet, jo ara he fet aquest apunt per resumir-ho una mica, però també tinc aquí alguns dels punts que assenyalava.
Efectivament. De fet, per una banda, el que ve a dir l'informe del Consell de Protecció de la Natura, signat pel catedràtic Joan Domènec Ros, és que, en definitiva, aquesta qüestió de les avaluacions d'impacte ambiental s'han convertit en una mena de tràmit burocràtic perquè tu posis el que vulguis, però al final t'acabaran donant autorització per fer el que havies demanat inicialment. En el fons ve a dir això. I a continuació afegeix la poca qualitat, per no dir nul·la, de l'informe que s'ha presentat, perquè hi manquen tota una sèrie de coses que són evidentment necessàries dintre d'un estudi d'avaluació d'impacte ambiental, que no hi són en aquest estudi, no? Tenint en compte que aquest estudi és presentat dos anys després d'haver iniciat les obres, perquè això és així, aquest estudi es presenta l'any 2016 després de multitud d'actes de protesta pública, de declaracions públiques, de científics inclús. En aquesta plaça, al costat d'aquí on som, hi va haver al setembre del 2016 un acte públic en el qual va intervenir el doctor Antoni Arrizabalaga, coordinador del Museu de Ciències de Granollers, explicant quins eren els problemes per fer aquesta carretera i per què no s'havia de fer. En el Palau de la Generalitat, el mes de novembre de l'any passat, el doctor Peñuelas, davant del president de la Generalitat i del conseller de Territori i Sostenibilitat, va manifestar que aquesta carretera no s'havia de fer. I per què, a més, donant els arguments. És a dir, des del punt de vista científic, això no s'aguanta per enlloc. Aquesta és la primera qüestió. Entre altres coses, perquè, com tu has dit molt bé, es tracta del cor del parc natural. Es tracta d'una zona que travessa, aquesta pista travessa en aquests moments una zona ZAINEP, és a dir, zona d'alt interès naturalístic, ecològic i paisatgístic, i a la part més alta, és a dir, al capdamunt de la capçalera de la Tordera, està travessant una zona de reserva natural que fins ara era la zona de màxima protecció teòrica dels estatges del parc. Per tant, escolteu, si hi ha totes aquestes figures i, a més, la pròpia capçalera de la Tordera està protegida dintre de la xarxa Natura 2000 pels seus valors ecològics, què estem fent aquí? Per què hi ha tant interès a fer aquesta carretera? En tot cas, és això el que ens hauríem de preguntar i és el que ens han preguntat, evidentment. No?
I des de la Salvaguarda, amb quins interessos creu que pot respondre aquesta carretera?
Evidentment, els interessos que hi ha no són d'ordre social, ni tampoc, i quan dic ordre social, vull dir que no donen servei, no, aquesta carretera en cap cas donaria servei a cap masia ni a cap gent que hi visqui, perquè en aquesta banda de la Vall Alta de la Tordera no hi viu ningú. I fa molts i molts anys que no existeix cap habitatge permanent de ningú. L'únic lloc que queda és l'alberg del Puig, que és precisament de la Diputació, que és un lloc destinat als estudis científics, que la major part de l'any està absolutament deshabitada, per desgràcia, perquè hauria de tenir un rendiment que no té. A part d'això, allà no hi viu ningú. Per tant, des del punt de vista social, no és necessària una carretera que no ha de donar servei a la mobilitat obligada de gent que viu allà i ha d'anar a estudiar o a treballar a altres llocs perquè no hi viu ningú. Per tant, la pregunta que ve a continuació és, i doncs què? Doncs el que què és que hi ha una propietat que és el Terrés, que està precisament a tocar del Puig, pràcticament, a la part més maca de la vall i dintre de la zona de reserva natural, o a tocar de la zona de reserva natural, que en aquests moments és una, diguem-ne, per dir-ho d'alguna forma, perquè no, des del punt de vista clàssic no podríem definir-ho així, però per dir-ho d'alguna forma que s'entengui, és una masia semiderruïda, que ja va tenir unes obres il·legals fa molts anys, segueix estant inhabitada, però que, d'una forma molt curiosa, l'Ajuntament de Montseny, en la modificació del PEIN que va sol·licitar a Territori i Sostenibilitat fa 3 anys, va incloure de tapadillo, i ho han de dir-ho així perquè no s'esqueia en aquesta petició incloure aquest document, va incloure una revisió del Pla de Masies i Cases Rurals de Montseny. De manera que, si s'aprovava una cosa, s'aprovava l'altra. I què passava? Doncs que en aquest nou catàleg de masies havia hagut un canvi d'ús d'aquest edifici que apareix a la pàgina web de l'Ajuntament, ho podeu consultar encara, com a un edifici en mal estat i sense ús definit, allà apareixia ja com un edifici amb capacitat de tenir ús hoteler. Clar, evidentment, la cosa cantava, però moltíssim, no? I a tenor de la informació que nosaltres tenim de la propietat del Terrés, i sabent que hi ha dintre d'aquesta propietat gent que ha tingut ja altres intents d'organitzar economia especulativa allà dintre, doncs no ens va estranyar gens això. És més, poc després, a preguntes d'algun periodista, l'alcalde, a declaracions que va fer el 9-9, va reconèixer que sí, que clar, que això de requalificar no estava gens malament, perquè s'havia de donar vidilla als propietaris d'aquestes doncs, propietats que hi ha dintre el parc. No? Hem de tenir en compte que estem parlant de propietaris absentistes. Són gent que no hi viu, que no ha viscut mai en allà i que probablement mai no voldrà viure en aquest puesto. Clar, fixeu-vos, estem parlant de la Cancelera de la Tordera, lloc més ben conservat, el paisatge més maco, lloc ideal, un carmel per especular amb qüestions urbanístiques.
I Carles, si et sembla també, per anar tancant aquest bloc de la carretera de les Illes i Sant Marçal, probablement l'última notícia ha estat que la ponència ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat llum verda al projecte amb condicions. El que argumentaven és que es podia asfaltar una part de la carretera, en tot cas la que corresponia als trams que podien resultar més perillosos. Vosaltres, com a Salvaguarda, hem llegit escrits vostres queixant-vos i criticant aquesta resolució. Per què? Quina seria la vostra posició?
Bé, és molt clara. De fet, la resolució de territori que ha pretès passar com una solució salomònica, en realitat, el que intenta és acontentar a tots els bàndols, no? Per dir-ho d'alguna forma. En aquest cas, ve a dir, home, nosaltres no permetem que s'asfalti aquesta pista, per tant, que es converteixi en carretera, perquè ens hem de deixar d'eufemismes, això seria el que es convertiria si s'asfaltés, i el que proposem és asfaltar-ne la meitat. I, a més, dividit en 4 trams diferents. Curiosament, un dels trams és el que afecta directament a l'entrada de la pista que porta a la finca del Terrés. Curiosament. No sé si és per casualitat, però és curiós. I què comportaria això? Doncs que en el moment en què hagin entrat les màquines i s'hagi fet aquesta obra, automàticament, al cap d'un any, es comprovarà que és una obra absolutament ineficient, que crea més problemes dels que soluciona, i estarem una altra vegada davant d'un altre projecte que el que demanarà serà acabar-ho asfaltat tot de punta a punta per evitar els problemes que ha generat. Això és un disbarat. Ni no només un disbarat, és una aixecada de camisa, que nosaltres no estem disposats a acceptar de cap manera. Clar, això ha portat protestes del síndic de Creuges a una altra banda, ha portat noves manifestacions al carrer, actes diversos de protesta a territori, fora de territori, i nosaltres no pararem. No pararem. Cal dir una cosa, i és que l'acord, de manera amagada, integra una petició que l'Ajuntament, en la seva reunió de ple del 22 de desembre de l'any passat, va acordar que li passava tot el mort a la Diputació. És a dir, jo he muntat el Cristo, ara vosaltres recolliu el tema i arregleu-lo. És a dir, la cessió d'ús i de gestió la deixa la Diputació i ara és la Diputació la que s'ha de fer càrrec de qualsevol obra que es plantegin allà, de la seva resolució, del seu pagament, del pagament dels deutes que té l'alcalde per haver generat un projecte il·legal en un moment que no tenia permís, que això també haurà de fer-ho perquè va contractar una empresa que ara no li pot pagar perquè l'obra no la pot fer. Si s'ha de fer un nou projecte, també l'haurà de pagar la Diputació. Tot això, és a dir, ho haurem de pagar nosaltres, tots els contribuents, perquè sortirà de la nostra butxaca. Llavors, què passa amb això? Doncs que aquesta nova situació ens col·loca a nosaltres davant directament de la Diputació, ja en aquest cas. Ja no és el mateix que abans. Tenim ara els de territori que han llançat la seva píndola i la tenim allà, que és aquesta dels quatre trams, i han dit, home, si es fa així, es pot fer, tenint en compte bla, 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 bla. Però ara el qui hauria de fer-ho això és la Diputació. Nosaltres hem tingut una reunió aquí a Sant Celoni amb el diputat d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona, el senyor Jordi Fàbrega, amb el qual ja havíem tingut contactes anteriorment, i en aquesta mateixa població vam tenir aquesta reunió que va ser a primers de gener, si no recordo malament, o primers de febrer, perdó, en la qual hi va haver un acord que s'havia d'acabar convertint en un escrit i signat per les autoritats competents, segons el qual la Diputació es limitaria única i estrictament a arreglar els problemes importants que pogués tenir la pista, és a dir, a tapar forats, dit així clarament. Aquest acord encara no l'hem aconseguit i per això seguim a la bretxa.
Molt bé, Carles, doncs seguirem posant atenció a aquesta problemàtica que segueix sent vigent pel que veiem. Ara, si et sembla bé, ens movem cap al Turó de l'Home, perquè jo volia preguntar-te per dues edificacions que tenim allà que han encès potser certa polèmica i de les quals vosaltres heu fet ressò. En primer lloc, si et sembla, parlem una estoneta de l'Observatori Meteorològic que tenim allà amunt, un observatori actualment en desús, però que, mirant una mica les notícies a través des de principis dels anys 2000 fins ara, ha estat objecte d'interès del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha tingut la iniciativa d'enderrocar la casa que hi ha ara mateix allà i construir un observatori meteorològic més modern, amb alguna mena de museu. Jo he intentat veure exactament les propostes exactes de què s'hi vol fer i no m'ha quedat res gens clar. Vaig veure que en el seu moment tenia el suport de la Generalitat i de la Diputació aquesta iniciativa, i almenys fins al 2014, després se'n van fer enrere, pel que he pogut veure. I res, una mica saber quines són les vostres raons per posicionar-vos en contra d'aquesta obra o potser de l'opacitat amb la que potser s'hagi pogut dur a terme. Això ens ho pots aclarar tu millor, potser.
Sí, mira, nosaltres vam tenir la primera notícia d'aquest projecte a finals de les darreries del 2014 i ens vam posar immediatament en contacte amb el director del Servei Meteorològic de Catalunya, el senyor Oriol Puig. Vam tenir una reunió en el seu despatx per parlar d'aquest projecte, per veure en què consistia, i la sensació que tu acabes d'esmentar de nebulositat, de poca claretat, és la mateixa que vam treure nosaltres. A més, no vam aconseguir que ens passés una còpia de la documentació per poder-la estudiar a fons, malgrat que la vam demanar per escrit i per tots els mitjans possibles. Això d'entrada. Clar, immediatament el primer problema que es planteja és de, diguem, d'índole similar a la que hem parlat abans. S'està intentant fer un projecte en una zona protegida dintre del pla especial, que a més té una normativa específica, que és el pla de gestió del Turó de l'Home, que ja preveia tota una sèrie de coses per part de la Diputació. Ara no entro a si nosaltres estàvem més o menys d'acord amb el que deia la Diputació en aquest pla de gestió, perquè nosaltres, en principi, històricament, la coordinadora sempre havia defensat que, d'alguna manera, si s'havia conservat alguna cosa, era l'edifici històric del Fontserè, pel seu valor històric, fonamentalment, no hi ha pel seu valor funcional. Però, i precisament d'aquí s'esdevé que el primer que ens van plantejar és que si algun instrument científic s'havia de mantenir en allà per seguir estudiant els elements atmosfèrics, contaminació ambiental, etcètera, etcètera, doncs havia de ser en el mateix edifici històric que hi havia, evidentment posat al dia i arranjat per aconseguir que els elements tècnics complissin les seves funcions i que s'hi pogués viure, no? Evidentment. Diguéssim que nosaltres hem mantingut sempre històricament aquesta actitud. El pla de la Diputació el que preveia era enderrocar-ho, renaturalitzar-ho, però a la vegada al costat tenim el Puig les Olles, que segueix sent del Ministeri de Defensa, així, ho dic per aclarir, així com el cim del Turó de l'Home és propietat del Ministeri de Medi Ambiente, el del Puig les Olles és del Ministeri de Defensa. No? Doncs la Diputació tenia el plan d'enderrocar aquest edifici històric, però en canvi havia arribat a un acord amb els militars per seguir mantenint bona part de la instrumentació militar que hi ha allà, tal com està, i així està en aquests moments. Bé, arribat a aquest punt, nosaltres el que ens plantegem és dir, què és el que es vol fer realment aquí? Home, el que es vol fer d'entrada és molt senzill. Tirar l'edifici històric a fer punyetes i fer un edifici nou, evidentment més gran que el que existia, i que tot i la parafernàlia de la qual va ser presentat per tots aquests pobles del Montseny, pel seu promotor, doncs significa una intervenció molt important en la GEA del Turó de l'Home. Significa entrar amb les màquines, rebentar tot el que s'hagi de rebentar i extreure una gran quantitat de terres d'allà per encabir aquest nou edifici, no? I per fer això, precisament, el que primer que cal fer és carregar-se la legalitat vigent. Perquè com que la normativa del pla especial no ho permetia, i a més el pla de gestió encara menys, el primer que s'havia de fer era buscar una porta per on fer el bypass i poder col·locar aquest projecte saltant-se aquesta legalitat vigent. Evidentment, nosaltres amb això no hi estàvem d'acord, ni estem d'acord, ni estarem d'acord, perquè entenem que el que es pretén és més o menys el mateix que es va pretendre en el cas del Bulli al Cap de Creus. És a dir, buscar una excusa, l'important és buscar una excusa per trencar la normativa de protecció. I una vegada trencada la normativa de protecció, a veure qui és el guapo que va a dir-li a un propietari de Montseny que no pot fer un altre projecte al costat d'on aquest va fet això i per què no pot fer-ho, no? Vull dir, jo crec que són les preguntes absolutament adients del cas. Evidentment, com que no les pot respondre ningú, i això va venir acompanyat d'una sèrie d'escàndols que van sortir a la premsa, de que el promotor d'aquest projecte estava embolicat amb qüestions judicials, que suposadament hi havia tema de blanqueig de capitals i no sé quines altres històries, automàticament, doncs, van haver una sèrie d'autoritats que van dir fins aquí hem arribat. Primera, estem en contra del projecte perquè això significa carregar-se la normativa i segona, és que no ens en refiem ni gota del que hi ha darrere de tot això.
I Carles, ara que estem parlant de protecció del Montseny, també una de les coses que ha sigut notícia les últimes setmanes ha estat que el Tribunal Suprem ha invalidat el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Montseny. Això vol dir que el pla, que s'havia aprovat el 2008, queda suspès i passa a ser vigent ara el que ja s'havia aprovat el 1977. Per tant, la pregunta potser és fins a quin punt això desprotegeix el parc natural?
Doncs jo diria que molt. Jo diria que una regressió de 40 anys no és favorable per ningú, ni pel que fa a drets, ni pel que fa a situacions socials, ni pel que fa als passos que s'havien donat en la investigació científica, etc, etc. Tornar 40 anys enrere és un guinyo a l'especulació oberta i descarada. És clar. I deu haver molta gent que s'està fregant les mans. De fet, això no és innocent. L'empresa que va presentar aquest recurs contra el Pla Especial, que finalment ha acabat guanyant el Tribunal Suprem, fixeu-vos que l'ha guanyat per una cosa que això us recordarà el que hem parlat abans. El va guanyar no per totes les altres causes que al·legava el denunciant, sinó perquè l'administració, en el moment d'elaborar el pla especial, havia obviat el fer una avaluació d'impacte ambiental prèvia. És a dir, tornem al cas de la carretera. La pròpia administració se salta les seves pròpies normes. És a dir, no van tenir en compte que per fer una cosa d'aquestes característiques que té una importància tan gran i afecta tants aspectes diferents, no només del territori, sinó de la vida de la gent del territori, de l'economia, etc., primer s'havia d'haver fet aquesta avaluació d'impacte ambiental estratègica. Això no es va fer i resulta que agafant-se aquest element, el Tribunal Suprem s'ha carregat totalment el pla especial. Per tant, bravo per l'administració, bravo pels funcionaris d'alto rango que en el seu moment van fer aquest dictamen respecte al pla especial i van anar tan segurs a defensar-lo que els hi han donat cops per tots els tribunals pels quals han anat passant després. Bravo per una administració que havia d'haver sabut, i aquí entra també, evidentment, no se salva ni la direcció del Parc Natural ni la Diputació de Barcelona. Tots ells havien d'haver sabut el que tenien entre mans, perquè era una cosa molt grossa. I, per tant, abans de posar-se en mans dels tribunals o jugar-se-la perquè et portin als tribunals, millor dit, i gastar-se els diners de tots els contribuents, que això costarà, cal dir-ho, milions, això costarà milions, ja està costant en aquests moments, perquè no hi ha recurs, i a partir d'ara els costos del judici els ha de pagar la Diputació i la Generalitat, tots dos pagaran, doncs és una mostra de lo malament que es fan les coses aquí. Quina situació es crea ara? Suposo que és la pregunta que tenim tots al cap. La situació que es crea ara és de que estem intentant pressionar al màxim a les administracions perquè posin fil a l'agulla, facin les coses ben fetes d'una vegada i presentin de manera immediata una altra vegada un pla especial que sigui perfectament compatible amb la legalitat vigent perquè s'aprovi en el temps més curt possible. Un problema, que fins ara les administracions ni s'han compromès per escrit a un termini màxim per fer aquest pla i, per una altra banda, el qual també és molt greu, però no s'ha parlat, i és de que no s'han negat oficialment, però tampoc ho han aprovat en cap cas, ni a la Diputació ni a cap altre estament, que hi hagi una suspensió cautelar de qualsevol tipus de projecte, estem parlant de projectes grans, clar, no d'arreglar una teulada d'una casa, que pugui afectar els territoris protegits fins ara del Parc Natural. Per què? Doncs està molt clar, per el que dèiem abans, perquè si no hi ha aquesta, diguem, normativa, aquesta barrera, serà impossible aturar el munt de projectes especulatius que a partir d'ara els grups econòmics de pressió, i no em refereixo precisament a la gent que viu aquí al Montseny, sinó grups de pressió econòmica que venen fins i tot de l'estranger amb ganes terribles de ficar-hi la cullerada i clavar-hi la dent en el territori montsenyenc. Doncs estaran presentant projectes a cada moment perquè la legislació del 77 els afavoreix més que la que tenien fins ara.
Bé, doncs, qui ens estigui escoltant ha de saber que en Carles ens ha portat dos exemples de La Setge del Llop, la publicació pròpia de la coordinadora pel Baix Montseny, i abans de que se'ns mengi el temps, si ens vols fer una petita pinzellada sobre la utilitat i que us suposa aquesta revista, aquesta publicació. Em vaig veure que hi podem trobar tant publicacions purament científiques o geogràfiques, o també hi podeu exposar les lluites que esteu duent a terme. Mm-hmm. Ha sigut un instrument útil perquè heu celebrat ara fa poc els seus 25 anys, que no són pocs. Mm-hmm. Què ens pots explicar així a nivell de pinzellada que el que ha suposat La Setge del Llop per la coordinadora?
És senzill. Jo diria que no és un instrument útil, diguem-ne, en el sentit normal de la paraula. És la nostra ànima. La Setge del Llop és la nostra ànima, perquè malgrat tots els canvis que hi ha hagut, penseu, que això no ho hem dit abans, però també és important, perquè en tornarem a parlar, suposo, d'aquí poc temps, enguany, a l'octubre, serà el 30è aniversari de la coordinadora per la salvaguarda del Montseny. Vol dir que ja fa anys que ens arrosseguem. I la coordinadora, durant aquests 30 anys, ha passat alts i baixos, ha passat per fases en les quals ha tingut poca activitat pública, ha passat per fases en les quals la gent semblava que s'havia refredat i no tenia tantes ganes de fer coses, parlant de l'origen al qual que venim, no? Que és la famosa lluita contra les torres d'alta tensió que volien travessar el Montseny de banda a banda, promocionades per Redesa, no? Tenint en compte aquests antecedents, doncs van haver una sèrie de fluctuacions en les activitats de la coordinadora, però hi ha hagut una cosa que sempre, des del naixement de la revista, s'ha mantingut, que és l'esperit que es destilava a través de les publicacions de la revista, que no han deixat mai de sortir. Han sortit més, han sortit menys, i a vegades traiem tres a l'any, a vegades dues. Alguna vegada que estàvem molt fluixets n'hem tret una, però sempre hem sortit perquè les nostres i els nostres socis sempre s'han aplegat al voltant de la revista. Mm-hmm. I ens han sigut sempre fidels al màxim. Hagin participat activament o no, I gràcies a aquesta revista i als socis que han mantingut la revista, o la coordinadora a través de la revista, la coordinadora per la salvaguarda del Montseny està avui en dia una altra vegada al capdavant i, a més, incorporant gent jove, que és l'únic futur que tindria qualsevol entitat ciutadana d'aquest país, no? Doncs ho estem aconseguint i estem orgullosos de tenir un instrument com la revista que destili aquesta ànima nostra.
Doncs, Carles, nosaltres també estem molt orgullosos d'haver-te tingut avui aquí. Ens agradaria seguir molta estona més. Podríem estar hores i hores parlant del Montseny i escoltant-te tu, que cada vegada que t'escoltem n'aprenem molt, però hem d'anar acabant. Així que moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Cafè de Punt 7 Ràdio i estarem atents als actes d'aniversari dels 30 anys de coordinador de salvaguarda pel Montseny, que no és poc.
Doncs gràcies a vosaltres per haver-nos convidat. Estem molt contents d'haver vingut avui i sí que ens tindreu abans que acabi l'any per parlar d'aquest tema. Les celebracions ja veurem en funció de com vagi el pla especial, de com vagi el de la carretera, etc. Però estareu informats en tot moment.
Doncs estarem encantats que sigui així. Moltes gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies.
El Cafè de Punt 7 Ràdio amb Jordi Arbat, Pol Güell, Marçal Illa i Jordi Pasqual.
Doncs Jordi Pasqual, com havíem promès a l'inici del programa, després d'estar parlant una bona estona del Montseny, ara ens toca parlar de Cerdanyola.
Més bé parlarem de Collserola, anem de per natural, vinga, va. Per a començar, de fet, abans m'havies dit la UAB, tal, no? O sigui, és interessant perquè hi ha gent de Sant Celoni que va a la UAB. La referència em va perfecta perquè si volem entendre on està això del centre direccional, que sona una mica estrany com a nom, simplement ens hem d'imaginar. La UAB té un pont a l'esquerra, que és el que dona a la estació de Renfe, allà entres a Cerdanyola no, però l'altre pont, si tires recte, tot allò és centre direccional. On costanyà el castell, el sincrotró, en fi, tot allò, aquell àmbit, que de fet és bastant verge, que hi ha camps, bàsicament, allò és el centre direccional. També havia dit, només començar el programa, que volia plantejar una entrevista, finalment l'he entrevistat per qüestions d'horaris, agendes i tal, no ha pogut venir, però sí que hi ha una entrevista molt interessant que li van fer a ell mateix a un diari de Cerdanyola, que de fet és de diverses entitats, no és un diari professional com a tal, que es diu cerdanyolainforma.com. Si busqueu Roger Cavaller dins del Cerdanyola Informa, trobareu una entrevista molt interessant de tot el conflicte, centrat sobretot en els abocadors que ara desenvoluparé, a partir de la visió d'aquesta persona, que és una persona ja gran, que per tant té molta experiència de tot el que ha passat en els últims anys i és químic, o sigui que té més una visió científica sobre l'assumpte interessant. Què passa al Centre Direccional de Cerdanyola, feta la introducció? Centre Direccional de Cerdanyola, en un principi, com pràcticament tots els conflictes urbanístics que naixen al voltant de Barcelona, el que és l'àrea metropolitana, naixen en el 1976, perquè és quan s'aprova el Pla General Metropolità, que per a la gent que no està acostumada a Barcelona i voltants, el coneixerà com a Pla General d'Ordenació Urbana en els municipis normals, que ara es diu Pla General a Seques, i que és el que posa les bases de l'urbanisme en cada municipi. Què va passar en l'any 76 en aquella zona? Que s'entenia que Barcelona va créixer moltíssim més. I la zona entre Cerdanyola i Sant Cugat, allò era Barcelona, pràcticament. És a dir, era Cerdanyola i Sant Cugat, però la pràctica era Barcelona i es pretenia fer allí equipaments de tot tipus, diversos túnels que travessaren Collserola. Finalment, allò va anar desfent-se, però en el seu moment era una amenaça. Per què? Perquè Collserola es quedaria aïllada i en tots els problemes que impliquen mediambientalment aïllar tot un ecosistema. Finalment, van aconseguir els ecologistes que en aquell moment s'organitzaven al voltant d'una associació que es deia Via Verda, fer un corredor verd que connectara Collserola, tirant cap a Terrassa, la Mola i tot el parc natural, no? Al final, una connexió que existeix, segurament si es preguntes als ecologistes et dirien hauria de ser més gran, sí, però com a mínim ja tenim un corredor ecològic que s'ha mantingut. Quin problema ha vingut després? Que aquella zona era argilera. I què passava a les zones argileres fa uns anys? Que allò eren mines en què es treia l'argila per a construir. Quan allò ja no donava més de si i es quedava buit, aprofitaven les argileres per a tirar de tot i en poc control, no? Això que va fer que durant el franquisme començaren a haver-hi abocaments de tot tipus, hi ha molts abocadors a la zona, alguns relativament poc perillosos perquè era runa o fins i tot brossa més normal de coses que pots tindre en casa, però altres eren abocadors tòxics d'empreses que no sabien què fer dels això, sortia molt car tractar-ho i enviar-ho on tocava i anaven allà i ho tiraven, i com en aquell moment hi havia molta impunitat, doncs hi ha sòls perillosos en aquella zona. Per tant, de la lluita del 76 a l'actual ha canviat molt, perquè primer era corredor verd, ara són abocadors, el problema que signifiquen els abocadors, i especialment el pla urbanístic que té lligat aquella zona, perquè des del 76 ha evolucionat i no es preveu una cosa tan gran, però sí que es preveuen igualment fer un parc, una zona d'activitats econòmiques, una comercial, zones residencials, així com en quatre pinzellades, que al final estan molt influenciant, no?, per l'àrea i per què hi ha en aquella àrea. I clar, tenir abocadors no és fàcil. De fet, en el principal abocador preveien posar damunt un parc perquè saben que si fan cases no s'aguantarien, caurien, i per tant ens assegurem que no cauran les cases. Llavors, la protecció d'aquest espai ha estat sempre dificultosa, en tant que ja no forma part del parc natural, encara que té Collserola al costat. Hi ha diverses associacions, que no les diré totes perquè han anat canviant, però al final molts activistes ecologistes que s'han posat en contra, i una administració, en un principi Ajuntament de Cerdanyola i Àrea Metropolitana, però després en consorci amb la Generalitat, que fan el consorci del centre direccional que se'l coneix, que és el que preveu el desenvolupament d'aquella zona. A més, econòmicament és interessant perquè està dins del que es coneix com a Catalonia Innovation Triangle, que agafa Sant Cugat i Rubí, i que és una zona en què es pretén fer una espècie de desenvolupament tecnològic d'alta tecnologia, que serveix un poc com a referent de Catalunya. En fi, quan tenim tot això, però tenim el problema ecològic i tenim una vessant històrica, hi han certes proteccions. I el que m'he permès el luxe, ja que no tinc entrevistes, agafar uns quants talls de veu que s'ha tret d'un treball que vaig fer en el 2014, per tant ja fa 3 anys, en el que desenvolupaven aquest tema a partir de diverses persones que formen part d'aquest conflicte, actors, alguns a favor, altres en contra, i jo penso que ara és un bon moment per entendre d'on ve el conflicte de l'abocador i principalment del més gran, que es coneix com a abocador de Campanes, i ens ho explica Rosa Guallar, que és d'una plataforma que es coneixia, ja no existeix, com a Cerdanyola sense abocadors.
La gent d'aquí de Cerdanyola tota la vida sabia que a Campanes hi havia un abocador que s'hi tirava de tot i sabia que allà hi havia molta aigua perquè abans que fos abocador era un clot d'una argilera i havien anat a pescar. Vull dir, allà hi ha aigua. Un lloc on hi ha aigua és molt perillós fer-hi un abocador. Però vaja, sabien que s'havia abocat de tot, però no hi havia una consciència generalitzada que allà hi havia un abocador. La veritat, molts dels que vam arribar després, dels anys 90, allò ho coneixem com un espai periurbà, ja tapat, i la veritat és que el planejament anava tirant endavant sense que ningú fes referència a l'abocador de Campanes.
Ja ho veieu, són abocadors que han estat tapats i que la gent que ha arribat en l'últim creixement de la ciutat o de la comarca ho veu allò com camp. També vaig tindre la sort de poder parlar amb el secretari del Consorci del Centre Direccional, que li diuen Jaume Sanz, i que explicava per què aquest abocador, que en un principi té tanta toxicitat, no està declarat com a sòl contaminant.
En el cas de Campanes del que es tracta és d'un abocador conegut i controlat i clausurat, i aquest és el motiu pel qual la legislació catalana actual no permet declarar a l'Agència de Residus aquest abocador com a sòl contaminat.
Disculpeu la qualitat, perquè en aquell moment anàvem un poc en precari. Ara encara vaig en precari, però en aquell moment encara era més precari.
Precari estudiantil, allò que...
Sí, ho vaig fer quan estava a la universitat, sí.
Quins temps.
Ho heu sentit bé, o sigui, no es pot declarar perquè, com allò ja esteu clausurat, doncs no ho podem declarar sol. De fet, ha hagut diversos intents que a través de diversos grups polítics, a través de l'Ajuntament, han instat al Parlament a que declari el sol, i no ho han aconseguit, fins i tot judicialment la cosa, quan ha arribat el conflicte ja jurídic, els jutges mai s'han atrevit a...
Tot i que les conseqüències puguin ser evidentment les mateixes. Vull dir,
clar,
allà hi ha hagut el que hi ha hagut.
Evidentment, no? El sòl està contaminat, però no ho declaren com a tal, com a figura, diguem, que es recull legalment com aquesta figura. No? Això seria l'explicació més tècnica. Però ara, José Villacañas, que és de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cerdanyola i Ripollet, ens explicarà què significa tenir sòl contaminat i un projecte de construir cases.
Esa es la consecuencia, que si tú vas a construir sobre ese suelo, no es tan solo construir, si es el removerlo, ¿vale? Ese removimiento va a perjudicar, pues, con cáncer, con enfermedades, va a ser más arduo. No es un problema de la construcción, que es lo que nos metemos la plataforma, indiscutiblemente, pero es que es un suelo tóxico que no se puede ni mover.
I si tenim un sòl tòxic, que pràcticament tots els actors estan d'acord que hi ha un abocador, és evident, perquè no ho poden desmentir, però com a mínim que hi ha productes que poden provocar problemes, quina seria la solució? Doncs Francisco Ortiz, que era tinent d'alcalde de l'anterior govern, que era en aquell moment del PSC, i que en un principi estava a favor del projecte, acceptava que tindria que haver una solució i plantejava això.
La solució seria, segurament, la total, seria aquí i en qualsevol abocador, fer desaparèixer aquests residus, però clar, fer desaparèixer, has de transportar en un altre lloc, ara no se sap. I sí que és veritat que potser la tecnologia va avançant i potser, tant de bo, trobem la manera de, diguem-ne, minimitzar l'impacte dels residus que generem, però de moment no s'ha trobat.
Per tant, què tenim? Un problema de que generem molts més residus des que ens toca, que això ha arribat allà a Cerdanyola, la mala sort que entre Cerdanyola i Sant Cugat tenim diversos abocadors, que la solució és molt complicada, perquè a més ho treus tot o on ho portes, què fas, no? Allò ja ho tenim, i al final un efecte sobre la gent que viu al voltant. Evidentment, no, tampoc vull desenvolupar-los ara així molt més, perquè és un tema molt ampli, ja vos he dit que remunta fins al 1976, o sigui que més complicat. Vos anime, com jo, el reportatge està penjat a YouTube, perquè busqueu centre direccional, model a seguir, dura una hora, perquè encara que eren precari vam parlar molta gent, 9 persones participen en el reportatge com a fons, a més d'altres dues col·laboracions, i el que sí que vos he de dir és que han canviat un parell de coses bastant importants respecte al 2014, que és quan vam fer el reportatge. La primera és que en aquell 2014 mateix es va presentar el pla director urbanístic, que a partir del pla general metropolità desenvolupava com havia de ser aquella zona urbanísticament de cara al futur, i això ara ho ha anul·lat la justícia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de fet fa unes poques setmanes que ho ha anul·lat, no arriba ni al mes, però no ho ha anul·lat perquè hi ha abocadors, sinó perquè la previsió de mobilitat que s'havia fet en la zona era incorrecta i al final la justícia ha dit com estava mal prevista, ho anul·lem tot i s'ha quedat sense. I han tornat, igual que comentàvem abans en l'entrevista, al planejament anterior. I l'altra part bastant important és que ha canviat el govern de Cerdanyola. Hi ha entrat al govern una gent que es diu Compromís per Cerdanyola, que seria al voltant de la CUP, com a mínim té el suport de les candidatures alternatives del Vallès, i ells en un principi estaven en contra del projecte, però quan se'l van trobar ja fet no podien fer-lo enrere, i menys encara perquè en el consorci participen ells, però també la Generalitat, a través de l'Institut Català del Sòl i l'àrea metropolitana. Per tant, tot i que ha hagut aquest canvi, sembla que no ha afectat en res i el projecte continuava endavant, fins que ara fa poques setmanes hem tingut aquesta nul·litat del pla director urbanístic i que ens quedem ahir. Què passarà amb la nul·litat? Serà un bon moment per a replantejar-ho, com han plantejat de nou les associacions ecologistes, i preveure-ho tot tenint en compte aquells abocadors, especialment el de Can Planes com el tòxic, o no? Això, clar, no faig futurologia, de moment faig periodisme, així que ho deixarem al futur.
Doncs Jordi, estarem pendents del centre direccional de Sant Cugat. Evidentment fem
de
una
crida... De Cerdanyola,
perdó. És que sempre tinc la tendència en relacionar-te amb Sant Cugat.
Sí, és el però... que he de treballar allà.
Exacte. Fem una crida als oients a que es mirin el reportatge, jo també ho faré. I ara anem a escoltar què ens explica en Jordi Arbat amb aquesta entrevista que ens ha preparat amb la gent de Noa Lamat de la Selva.
Exactament. Bé, doncs el 5 d'octubre passat, el Congrés dels Diputats va instar al govern espanyol a aturar el projecte del ramal de la línia de molt alta tensió a la zona compresa entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes, a la Selva. Concretament, va ser a través de l'aprovació de la proposició no de llei que instava el govern a paralitzar de forma immediata el projecte de ramal entre, com dèiem, Santa Coloma de Farners i Riudarenes de la línia de l'Amat, Vic, Bescanó i derogar totes les disposicions referides al mateix. Tot plegat, però, ve de molta lluita passada i, de fet, de molts anys de lluita contra aquesta línia, contra la línia de molt alta tensió. En context, a principis de 2014, des del moviment de No a la Mat Selva, es va impulsar una consulta ciutadana per donar imatge al rebuig popular de la línia, que ha anat avançant sense tenir en compte doncs, la realitat i desitjos i reivindicacions en definitiva dels llocs per on passa. Els municipis de Santa Coloma de Farners, Riudarenes i Sils es van comptabilitzar 6.001 vots, dels quals 5.910 van oposar-se a la Mat. Això només com a dada representativa. Per parlar de la situació actual del ramat de Santa Coloma de Farners i Riudarenes, tenim a l'altra banda del telèfon a l'Ernest Morell, que és membre de la plataforma No a la Mat Selva. Bona nit, Ernest.
Bona nit, què tal?
Bé, mira, per començar i per situar-nos una mica, potser per, no sé si algun oient doncs, no té massa clar a nivell de context, què és l'AMAT o quin model energètic presenta aquesta línia de molta tensió? Quines principals afectacions té pel territori, l'AMAT?
Bé, doncs, la línia de molta tensió, l'AMAT, és una línia que respon al model hegemònic, no?, que hi ha en la producció i distribució d'energia al nostre país i també a Europa, no?, que és el que es basa en la centralització de la producció en zones molt concretes, en grans quantitats, que després requereix, evidentment, també grans línies de transport, que per tant són aquestes línies que són que necessiten tan alt voltatge i que fan aquest impacte ambiental i paisatgístic tan gran, no? Llavors també genera, evidentment, una gran concentració de poder polític i econòmic, que sempre sabem que van lligats a través de les portes giratòries, no? I a part de la contaminació que genera, no?, la producció en lloc, per exemple, l'AMAT inicialment venia per distribuir cap a Espanya i cap al nord d'Àfrica l'excedent nuclear francès, ara segurament està pensada més al revés, per portar grans produccions solars ficades als deserts del nord d'Àfrica cap a Europa, no? I llavors també, bueno, les afectacions més a nivell local són de quatre tipus, no? Paisatgística, que té una vessant, evidentment, turística, però sobretot una vessant sentimental, perquè en molts moments, en moltes zones passa per llocs verges i per llocs importants per la població d'aquell territori, no? És el que ens passa aquí a Santa Coloma i Riudarenes. També ambiental, perquè, evidentment, això passa per zones verges, comporta desforestació. A la nostra zona concreta, per exemple, afecta unes zones humides on hi ha una de les principals poblacions de tortuga d'estany de Catalunya, que és una espècie autòctona. També comporta, per exemple, problemes de migratoris per ocells que passen i viuen en aquesta zona, no? I llavors té afectacions també democràtiques i socials, no? Com has dit tu mateix abans, no s'ha consultat en cap moment a la població, tot i que és una infraestructura que requeriria una mica de consens territorial i social, no? I llavors també acaba beneficiant aquestes grans empreses amb tan pocs escrúpols a l'hora de respectar els drets bàsics de la població, com hem vist últimament, no?
Clar, vosaltres, després de la consulta que vau fer al gener del 2014, vau portar al Parlament els resultats de la consulta per fer visible la resposta del territori envers l'AMAT, i no sé quina va ser la resposta política o quina ha estat durant aquests darrers anys, de fet, la resposta política de les institucions davant d'aquestes demandes al territori.
Bé, aquests darrers anys s'ha de dir que estem contents i que ha canviat, no? Però bàsicament, i per posar-nos també en context i fer una mica una prèvia, veníem d'uns anys en què això s'havia imposat no només des de la Federació Elèctrica Espanyola, la Unió Europea i el govern espanyol, sinó també a nivell de Catalunya, no? I tots els partits, en el moment inicial de construcció del tram a Sentmenat d'Escanó, que és el que passa per aquí, i de la resta de trams, l'oposició política va ser tendint a zero, no? A nivell local sí que, com que els alcaldes i els regidors sabien el que suposava, hi havia una oposició, però a nivell nacional o tothom callava, o tot i criticar-ho, per exemple, el tripartit que estava al govern, no? Ho van acabar acceptant. Però bé, sí que el que hem demostrat a partir de la consulta i a partir de mobilitzar-nos d'una manera potser aprenent dels errors que havíem tingut en el primer tram de lluita, hem notat que quan ens mobilitzem som propositius i originals, arribem a fer por, perquè veuen que poden perdre, no, el suport electoral i popular, i llavors és quan aconseguim començar a canviar d'opinió, no? També et dic això i soc d'un en aquest sentit, i també m'agradaria dir que a nivell personal hem tingut molt bona rebuda i gent que ens ha ajudat molt a nivell tècnic i en llocs on nosaltres potser no haguéssim arribat, no? Però per posar un context, també. I bé, hem tingut, sí, bastanta presència. Per exemple, la consulta, els resultats van ser, diguéssim, reivindicats i es demanava des de totes les instàncies que es complissin, no? Vam primer a nivell local, a nivell comarcal, a nivell de la Diputació i finalment al Parlament, com deies.
Clar, perquè a nivell d'això que dèiem institucional, quins són els principals arguments que han donat les institucions per tirar endavant això, tot i tenir en compte que a nivell territorial hi havia una oposició bastant ferma? De fet, llegint un dels arguments que donen, per una banda, diguem-ne, donen a entendre que és un avantatge, que és una cosa positiva, i per l'altra, i això ho apunteu des de la mateixa plataforma, resulta com kafkià, no? Feu servir aquesta expressió, que se'ns vengui la mat com a garantia de subministrament i al mateix temps ens diguin que incrementarà significativament el risc d'incident en l'alimentació elèctrica de Girona, és a dir, ells mateixos, no? En certa manera, entenc que hi ha una argumentació que també es contradiu, o que, si més no, admeten que no té tant de positiu.
Sí, això ve donat més que res per els grans arguments que tenien a nivell global de tota la línia, no? Que l'hem d'emmarcar en el que és, perquè aquí estem parlant del ramal de Santa Coloma i Riudarenes, però és una línia que això que està pensada per anar del sud de França fins al nord d'Àfrica, no? El gran argument és que Espanya necessita interconnexió, que això és lo modern, no? I que per tant necessitem estar interconnectats amb aquestes grans produccions de la resta d'Europa, no? I a nivell més local del que ens hem trobat aquí és que se'ns reivindicava el ramal per assegurar la viabilitat de l'AVE, no? Que la subestació on anava per al ramal havia de servir per alimentar l'AVE, i llavors per també solucionar el teòric aïllament energètic gironí i alimentar la Costa Brava perquè es preveia un gran augment de la demanda, no? Mm-hmm. Bé, aquest augment de la demanda no ha estat així, l'AVE funciona perfectament sense necessitat d'aquesta línia i d'altra banda, bé, nosaltres creiem que la millor manera de solucionar aïllaments energètics no és aquesta línia de transport que és com una gran autopista que et passa pel costat de casa per la qual no pots ni entrar ni sortir, no? Sinó un model renovable, distribuït, i no només renovable distribuït, sinó socialment responsable, no? I autogestionat també per petits productors. I això és també el que estem intentant impulsar nosaltres. No només estem dient que no a la línia, sinó que estem intentant plantejar l'alternativa amb una iniciativa que és la moció renovable, que l'estem aconseguint aprovar a diversos ajuntaments. Un dels que estem ara en procés, per exemple, és el de Blanes, no? O sigui que la Costa Brava ja s'està posicionant més cap al nostre costat que no pas cap a aquest que s'està demostrant obsolet.
I ja per anar acabant, jo després de veure doncs, que a l'octubre s'aprovava aquesta proposició no de llei, des de la plataforma, o almenys des del moviment en general de No a la Mat, quina valoració hi ha o quina sensació hi ha després de que aquest pas s'hagi aconseguit? No sé si és suficient, és útil o arriba a donar resposta realment a les reivindicacions que durant tots aquests anys, que no són pocs, s'han anat d'una terme.
De resposta per nosaltres només n'hi ha una, que és que no es construeixi el ramal i que es desmunti el tros de mat que ja està construït. Aquesta per nosaltres seria l'única solució possible, no? Uh-huh. I amb aquesta moció això de moment no ho aconseguim, no? És una proposició de llei que vam fer perquè teníem l'opció de fer-la. Vam veure que els partits que ens havien donat suport a nivell català en el Parlament, juntament amb alguns partits com el BNG i el PNB i tal, hi havia una majoria que podia derrotar el PP, no? Al Congrés. I, per tant, teníem l'opció de fer-ho. I vam fer-ho simplement per això, perquè era un pas més que ens apropava a l'espai de decisió real, no? Suficient segurament no ho serà, perquè, bé, abans parlàvem dels arguments que donen, però també s'ha de parlar bastant de les formes que gasten, no? Perquè ho han fet des del començament amb imposició i amb trampes legals, no? Per exemple, van dividir el tram que va fins a Sentmenat en tres trams diferents quan és una sola línia, per tal d'evitar fer un informe d'impacte ambiental global que hagués sigut difícil d'aprovar, o això no han consultat a la població ni res. Per tant, estem bastant segurs que això no serà suficient i que, per tant, haurem de fer algun pas més. Potser haurem de passar d'una proposició no de llei, que només és, diguéssim, orienta el govern però no l'obliga, a una proposició de llei directament, o veurem quin és el camí, però clar, molt optimistes en que el govern de Rajoy compleixi, tampoc som per altres casos, no? Com ara tenim, no només també perquè estem en contacte amb ells i treballant-ho junts amb la gent de la Torre 66, que encara s'enfronten a unes penes desmesurades per fer una acció en contra de la línia, o per exemple les costes judicials que han fet pagar a l'entitat de Iaden, Salgam Empordà, per només per presentar un recurs contra aquesta legalitat que us explicava dels tres trams, no? Llavors sabem com se les gasten, hem intentat fer tot el que podem i seguirem fent tot el que puguem, però la nostra via no és tant aquesta que l'hem anat fent, la política i institucional d'aconseguir legalment que no es construeixi, sinó sobretot començar a construir un model alternatiu que faci inservible el seu model.
Doncs Ernest Morell, membre de la plataforma No a la Matselva, gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit i seguirem estant pendents de com evoluciona tot plegat, que de fet és, com dèiem, una lluita que porta anys i que malauradament ha de continuar, no? Perquè no hi ha una altra.
I tant, segueixen també a Santa Coloma de Gramenet, a Castelló, que estan apareguent les primeres informacions i també s'estan organitzant i bé, és necessari que seguim endavant. Moltes gràcies.
Perfecte.
A vosaltres.
Gràcies, Ernest. Bona nit.
Bona nit.
Arribem al final del cafè de Punt 7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans però us recordem que podeu recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansaloni.cat/radiolacarta. Ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com i ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook. Avui hem parlat de diferents reivindicacions ecologistes en el territori. De la línia de molt alta tensió al centre direccional de Cerdanyola, passant una per una que ens afecta de més a prop a Sant Celoni, com és la tasca de la coordinadora per la salvaguarda del Montseny per la preservació del parc natural. En els darrers mesos, la salvaguarda ha organitzat moltes protestes. Una d'elles va ser la concentració del 23 de febrer de l'any passat davant del Departament de Territori i Sostenibilitat. Allà, entre el prop de 100 persones presents, va sorgir espontàniament el cant d'una cançó que segurament tothom coneixerà. Es tracta de Pare, de Joan Manuel Serrat, i probablement la lletra podria ser un resum de les lluites ecologistes que es donen arreu. Monstres de carn i cucs de ferro, boscos sense arbre, rius d'escuma blanca que ja no canten i un cel que demà plorarà sang mentre el vent ho canta plorant. Segur que ens escolteu des d'on ens escolteu, amb aquesta lletra us haureu sentit identificats i haureu pensat en alguna polèmica que passa a la vostra comarca. I quina millor manera d'afrontar la defensa del territori que amb una ciutadania organitzada que fomenta el debat i reclama la sobirania sobre el medi ambient? Com sentencia Serrat, Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. I qui ho ha fet? Doncs crec que no cal respondre. Segur que a escala global i a escala local tots sabem posar cara i noms a les persones que volen prioritzar els interessos particulars als generals. Segur que també sabem qui vol apostar per l'ús especulatiu de la terra abans que fer-ne un de sostenible. En joc hi ha preservar la biodiversitat i que les generacions futures heretin un planeta habitable i no un monstre ciment amb data de caducitat. Així que amb el Pare de Serrat acabem el cafè de Punt 7 Ràdio d'avui. Ens tornem a trobar d'aquí 15 dies. Salut i cafè.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Molt bona nit.
Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pam d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare,
si no hi ha pins. No es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.